que volem fer de la mà del periodista, guionista i director de cinema i de documentals, també escriptor, David Trueba. Actualment escriu articles d'opinió que podeu llegir a El País i que són una autèntica delícia. David Trueba, bona nit.
Bona nit.
Com estàs? Com portes el desconfinament?
Bueno, bé. Jo porto bé sempre qualsevol situació.
A través dels articles al País que vas publicant i que podem anar llegint, has anat cartografiant una mica, si em permets dir-ho així, els estats d'ànim col·lectius durant aquests mesos tan durs que hem viscut i les emocions per les que hem anat travessant. Quin ha estat per tu el moment més dur fins ara?
Bueno, sempre hi ha els moments personals, no?, que són els més difícils. Jo tinc una mare que és molt gran i té des de fa un parell d'anys problemes de memòria i de demència, no? I això ha sigut una crisi personal important perquè el confinament jo crec que ha sigut d'una crueltat impressionant amb la gent gran, no?
Et preocupa la manera que hem tingut de tractar la nostra gent gran?
Bueno, jo havia escrit diferents articles després de, no sé, fa 5-4 anys, quan he conegut una miqueta en primera persona, no?, les condicions de negoci que es fa l'empresa privada amb la gent gran, amb la prolongació de la vida, no?, amb aquesta mena de paradoja terrible, no?, de que la gent viu més anys però amb una qualitat que no és la perfecta, i això dona possibilitats que l'Estat no ha aprofitat per donar una dignitat, no?, als darrers anys de les vides, no?, i aquest negoci m'ha semblat sempre que era una mostra de l'inhumanitat a la que caminava la societat. I jo crec que la pandèmia, especialment en Espanya, però a tot arreu, ha significat una clarificació de les coses que es feien amb la gent gran i l'oblidat que està i aquesta intimitat negada, no?, i aquest negoci que es fa, jo crec que sense una dolenta voluntat, però aprofitant les condicions materials, les condicions vitals, no? I això hem de canviar-ho.
I creus que ens haurà servit d'alguna cosa tots aquestes clarificacions, no?, que hem tingut, tot el que hem viscut aquests mesos? Creus que n'haurem après alguna cosa?
Jo crec que sí. Crec que sí. No sóc optimista, no tinc la sensació que això canviarà la manera de pensar dels governs, del poder, de l'economia, tot això, perquè això és impossible, no? Som una societat de consum i això és invariable. Però jo crec que hi ha alguna cosa que estarà present a la mentalitat de la gent, especialment jo crec de la gent jove, la gent que té 14, 15 anys, en esta crisi. Jo crec que serà una gent que portarà, com la gent que era jove a la guerra, portarà alguna cosa a la seva memòria que serà interessant i que serà molt diferent de la mentalitat que tenim la gent que ja estem fets, no?, que estem acostumats, que hem vist l'evolució de la societat i considerem normal coses que jo crec que els més petits no consideren normals, i això és una bona notícia.
Clar, a la vegada, aquests més petits, els menors, han vist com se'ls deixava a la cua de les prioritats. Les escoles, almenys aquí a Catalunya, estaran 6 mesos tancades, els 3 de confinament i els 3 de vacances. I jo no sé quina classe de societat és una que tanca durant mig any tots els centres on s'aprèn, i no només s'aprèn currículum, sinó s'aprèn altres coses, no? Des de l'escola Bressol, les escoles de primària, els instituts i les universitats.
Bueno, això també ha sigut una cosa molt estranya. I jo crec, no vull fer una generalització, però jo crec que també hi ha una qüestió que senyala a la consideració de les arts, de la cultura i de l'educació en la societat moderna, que ha estat lamentable. Jo crec que no ha estat a la discussió, no està encara avui a la discussió primària, no?, de què farem, com canviarem les coses, com combatirem la crisi. Jo crec que l'educació és com el tema, no el menys important, però és com un tema secundari en comparació amb el turisme, amb el comerç, amb els viatges, els avions, les fronteres, el repartiment polític, les consideracions de les coses que s'han fet bé, de les coses que s'han fet mal. Jo crec que l'abolició una miqueta de l'escola, la sensació de la desigualtat entre les famílies que tenen la possibilitat d'ajudar els nens i les famílies que no tenen aquesta possibilitat, això ha sigut una cosa increïble i que continua a estar present, jo crec, al debat públic com una cosa increïble. La gent no sap, jo soc pare i no sé molt bé què passarà al setembre, no? I els meus fills són grans i hi ha un que va a l'institut, el petit, però no sé, veig el resta de petits i penso, bueno, que els professors, jo parlo amb els professors tenen idees de possibilitats de què faran, però les autoritats tampoc han sigut molt clares i jo crec que l'educació no està mai considerada a l'alçada que ha d'estar. És un gran problema, això.
Creus que han estat a l'altura els polítics durant aquesta crisi?
Bueno, això, jo crec que l'alçada dels polítics és com l'alçada dels, no sé, jo he tingut, de qualsevol altra persona o altra professió, he tingut exemples a prop de coses magnífiques i de coses horribles. I jo crec que els polítics han estat, bueno, són una representació. Jo sí creo que són una representació mitjana de la societat. Tothom hem conegut casos de gent que ha estat d'una generositat increïble i de gent que ha estat totalment condicionada si era una oportunitat per fer negocis, si l'aïllament era una qüestió de la protecció de si mateix, però no m'importa res als altres, no? I això jo crec que la política també té una exposició mediàtica gran, no? I sempre és una, jo crec que és on descarreguem la crítica generalitzada, no? Però a vegades la crítica que fem als polítics és una crítica que ens podríem aplicar a nosaltres com a societat i seria una societat més sana. No sóc qui per jugar als comportaments polítics, perquè ells s'enfronten a les eleccions, que són el judici general, que són la decisió general. I jo crec que això dona una humilitat, no?, a la seva posició, que està bé, i fa que la democràcia sigui una cosa, jo crec que raonable, no?, per jugar als polítics, i no les opinions així contundents d'uns i d'altres.
En un article definies a alguns polítics com a polítics de xoc, fent un símil amb els autos de xoc de les fires i la manera tan matusera, tan irracional que alguns partits tenen d'entendre i de fer la política. Encara som aquí? Ho dic perquè venim d'unes setmanes en què hem vist alguna escena molt agra, molt, molt incòmoda al Congrés dels Diputats. Encara estem aquí, en aquests polítics de xoc?
Sí, perquè la política es fa a la televisió, no? És una... Ara és la política mediàtica. I com tot la mediatització es transforma en una teatralitat que no sempre respon a les necessitats de la societat, sinó a les necessitats estratègiques dels partits. I jo crec que hi ha un repartiment de papers que és molt clàssic, no? Que hi ha gent que pensa policia bueno, policia malo, no? Aquesta cosa, o el dolent i el bo, no? Com en una pel·lícula quan fas la pandilla dels protagonistes o la pandilla dels criminals, no? Que tenen un repartiment de papers clàssics, doncs jo crec que moltes vegades mires la televisió, escoltes la ràdio i escoltes com els highlights, no? Del Parlament, que són sempre probablement el que crida l'atenció, però hi ha aquest repartiment, no? Tu veus hi ha aquesta cosa de un tono moderat 5 minuts i després surt un altre amb un to faltón, amb un to que és desagradable, especialment en una situació com estàvem. Jo crec que ells mateixos s'han donat compte que estan jugant amb foc, no? Que la política no és una cosa que serveix com el futbol per sortir les emocions. La política també crea emocions, crea conflictes i crea enfrontaments. No és una via d'escape solament, no? És una via de creació també. Jo crec que si es donaran més compte d'això, ens aniria a tots molt millor.
Una via de creació que després té sovint les rèpliques al carrer, com per exemple aquelles manifestacions de fa unes setmanes al barri de Salamanca de Madrid, però no només al barri de Salamanca de Madrid, en què la gent cridava llibertat i gent amb uns perfils doncs molt concrets, més enllà de la caricatura. I tu escrivies en un article: gritar libertat te compromete a muchas cosas. Però clar, potser això ho veiem tu i jo i segurament qui ens estigui escoltant ara a Catalunya Ràdio, però no sé si els votants de Vox ho deuen veure igual.
Sí, jo en aquest article mirava la particularitat positiva d'aquestes reclamacions de llibertat, no? Perquè jo deia, si reclames la llibertat perquè no et deixen viatjar entre províncies, no? O anar a una reunió massiva, no? Aquesta llibertat de concedir-la a les coses òbvies, no? Que estan a la vida, que són les opinions dels altres, la llibertat sexual, la llibertat d'elecció, la llibertat de sentir d'una manera les seves nacionalitats o les seves condicions familiars, etcètera, no? I així que jo crec que quan la gent crida llibertat és una bona cosa, no? Moltes vegades aquest crit és un crit completament fals, perquè ja ho veiem, no? En altres països l'exemple és perfecte, no? Utilitzen paraules com revolució, com democràcia, com llibertat, com... No sé, tot això està completament prostituït, no? Són com expressions que ja s'han fet, no sé, que Donald Trump utilitza, o Bolsonaro utilitza la paraula revolució, o la paraula veritat, o la paraula mentira, sense valor, no? I això continua, jo crec que serà una escola de la política contemporània. I aquest grit de llibertat jo crec que era un grit completament falsario, però al mateix temps és un grit que hem d'aprofitar, perquè quan una persona grita llibertat, jo crec que està molt bé. Si demana llibertat, haurà de concedir la llibertat als altres.
Entens l'estratègia de la política i de la justícia espanyoles de blindar la monarquia davant tots els casos que s'estan destapant de Joan Carles I i ara aquest últim del viatge de noces de l'actual rei?
No entens. Jo crec que sempre hi ha unes pressions, no? Hi ha unes condicions també socials que la gent té una prudència, que està bé, una prudència institucional, no? Però jo crec que hem de avançar, hem de navegar en la direcció correcta, i la direcció correcta és la igualtat de totes les persones davant de la justícia. I això és una cosa insostenible i que ells mateixos hauran de reflexionar, perquè la sombra de la duda és pitjor que la consecució judicial, no? d'un procés.
Creus que és conscient Felip VI del descrèdit que arrossega la institució?
Sí, jo crec que sí, però ells pensen que és un descrèdit que passarà com passen les coses biològiques, amb la desaparició de la persona. Sí, això és una qüestió de paciència, no? És una qüestió de farem les reformes necessàries però al moment precís, no? No em demanis les coses abans que pugui donar-te una resposta, no? Jo crec que és això, però potser que estigui equivocat.
Deia, queden 6 minuts per les 11 i no m'agradaria deixar marxar el David Trueba sense fer-li dues preguntes. Una, al voltant de les 9 persones que hi ha a la presó des de fa més de 2 anys per fer un referèndum, i no sé si creu David Trueba que tard o d'hora Espanya haurà d'afrontar aquest tema sense que passi per les presons ni per les seus judicials, no? Per jutjats.
Bueno, això jo crec que condiciona les dues parts. Jo crec que també la sorpresa dels polítics catalans ha estat la resposta tan contundent, no, de la justícia en aquest cas, que no s'ho esperaven, però que era una cosa que estava com present a l'horitzó, no? I quan em demanaven la meva opinió entorn al referèndum, quan el referèndum era encara una possibilitat, no? Era encara una, com una espècie d'utopia, no? De resolució dels conflictes, jo deia, sí, el referèndum pot ser una solució del conflicte, però també pot ser la definitiva esclerosi del conflicte. Perquè quan tu fas una visualització de la divisió, no? Tan clara i tan precisa com és en aquest cas, no? De les dues dignitats, no? del problema, no? I el resta del país es ve completament separat, no implicat en això, això et dona la sensació que terminarà d'una manera violenta. En aquest cas, la violència ha estat una violència institucional, perquè la justícia és sempre una violació, no? De les decisions personals, del criteri personal, de la responsabilitat personal. Hi ha algú que t'imposa, no? Una cosa que és segurament injusta en molts casos, però jo crec que hem de pensar abans, hem sempre d'intentar arribar abans a solucions que no ens portin a un acantilado, a un abisme, on les solucions seran sempre traumàtiques. Però jo crec que això és una responsabilitat de les dues parts.
David Trueba, he dit que me'n faltaven dues i només n'he fet una perquè ens quedem sense temps. Per tant, ens quedem aquí.
Però... Una altra nit.
Va, doncs t'agafo la paraula. Vinga, queda pendent la tornada d'aquesta conversa. Un autèntic plaer, David, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Catalunya Ràdio.
A vosaltres, una abraçada.
Gràcies, bona nit. En la cima de mi montaña y una nube se posó.